Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. A partir d'avui les mascaretes són obligatòries. Autobusos, taxis, tren i transport aeri i marítim. Aquest matí s'haurien de començar a repartir aquests 6 milions de mascaretes als principals nodes de transport públic. I és que avui comença aquesta fase 0 de la desescalada. Què es pot fer a partir d'avui i com es pot fer? Doncs es podran obrir comerços de fins a 400 metres quadrats, restaurants i bars per fer menjar per endur, es podran fer obres en edificis habitats, consultar documents d'arxius i els esportistes podran sortir a entrenar, això sí, de manera individual. L'edició extraordinària del butlletí oficial de l'Estat, el que es coneix com el BOE d'aquest diumenge, s'hi publicaven el gruix d'aquests canvis en les mesures de confinament que entren en vigor avui mateix, dilluns 4 de maig. I el Departament de Justícia ha posat en marxa un servei d'atenció telefònica per atendre els familiars d'interns amb Covid-19. L'objectiu és que els familiars tinguin informació detallada sobre l'evolució de l'estat de salut dels interns des del diagnòstic i directament a través del personal sanitari que tracta cada pacient. I atenció, perquè només un 5% d'immunitat en el primer estudi de seroprevalença del Covid-19 a Barcelona. Són els resultats del primer estudi de seroprevalença que hi ha a Catalunya i mostra aquesta protecció més alta en dones, en adolescents i joves i en el grup d'edat de més de 80 anys. I avui també us informem que el Papa Francesc ha reivindicat un periodisme lliure al Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, que es va celebrar ahir diumenge, en un moment en què el món fa front a la pandèmia per coronavirus, que ha deixat almenys 55 periodistes morts per Covid-19 en els últims mesos. El pontífex ha fet un tuit en què diu que en la crisi actual necessitem un periodisme lliure al servei de totes les persones, especialment de les que no tenen veu, un periodisme que es comprometi amb la recerca de la veritat i obri vies de comunicació i també pau. Així ho ha escrit el Papa Francesc a través del seu compte oficial de Twitter. Fins aquí la informació, com sempre, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Descobreix la cultura més emblemàtica de Bulgària amb el Club Més Amics. Del 16 al 23 de setembre farem una ruta pels seus monestirs més representatius. Rozen, Rila, Bakovo, Sokilski i molts d'altres. Del 16 al 23 de setembre, els monestirs de Bulgària amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Bon dia. Avui és dilluns, dia 4 de maig, i passen ara mateix 4 minuts de les 11 del matí. Després d'un cap de setmana, per allò de 1 de maig, més llarg de l'habitual, i a més, per allò de ser el dia del treballador, després el dia de la mare i tot plegat, doncs hi tornem amb energies renovades i moltes, però moltes ganes de passar pàgina d'una vegada. Serà aquest mes, el de maig, el definitiu? Esperem-ho que sí. Benvinguts.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Des de Ràdio Estel, us saludem un dia més, un dilluns més, amb una nova edició de l'Odeu Meu, Janta Forats en el mes de maig, i amb ganes de compartir amb vosaltres una hora de ràdio des d'ara i fins les 12. Tot l'equip de l'Odeu Meu ja és a punt. El control tècnic i muntatge musical, el Jordi Carretero. Bon dia, Jordi. A la redacció, el Marc Gabernet, que ja està escalfant motors, però quan li diguin que pot sortir al carrer, definitivament. Bon dia, Marc. I a la redacció, aquí compartint els estudis de ràdio i la taula de Ràdio Estel, amb ganes de viure la vida, de posar-hi llum, alegria i somriure, riure sadojo i, a més a més, esbufegant, perquè li van dir que cap de setmana ja podia sortir a córrer, i s'ha passat el cap de setmana corrent. El Roger Cantes, bon dia, Roger.
Bon dia.
Però escolta, però...
Bon dia, Miquel.
Que podia sortir una hora a córrer, eh?
Sí,
I tu has estat corrent tot el
cap
de setmana.
No puc parar.
Para, que em poses nerviós, eh? Ja està.
No he parat de córrer tot el cap de setmana.
Però què vols, recuperar tots els dos mesos que no has corregut, o què?
Saps què passa? A més, ha passat una cosa molt curiosa.
Sí.
És que abans tothom es queixava dels nens,
sí,
i dels runners, no? Que, i ara, justament, els primers que poden sortir...
Són els nens i els runners.
Els nens i els runners. I jo ara, doncs ara que jo no m'he corregut en ma vida, doncs ara m'he fet runner, saps?
O sigui, no és que ho facis per recuperar el que no havies... O sigui, que no, això no ho feies tu, eh?
No, què va. Si jo pujo les escales de casa i arribo esbufegant, mare de Déu. Sí. I ara, bueno, doncs ara estic posant en forma. Ara...
És a dir, a tu si et diuen que a partir de demà ja tothom pot menjar gelats, encara que no mengi gelats, demà tu t'atipes de gelats,
I
eh?
I tant, ja tindré el congelador ple. I ara, doncs mira, encara no he passat ni per la dutxa. Bueno, suposo que ja
ho noto, sí.
No cal res, tot el cap de setmana amunt i avall, puja a la muntanya, baixa la camina, ja diuen que és només una hora, però el que faig jo és, faig una hora, torno a casa,
i
llavors entenc que així es posa el comptador a zero, no sé si ho faig bé o no, no és que estigui estimulant a ningú que ho faci, eh? Però això és la manera que jo ho faig.
I no, clar, això portes tot el cap de setmana corrent, no has passat per la dutxa, ho entenc,
No tinc temps.
Fem una cosa, et demano una cosa,
Roger. He hagut de recuperar el temps perdut?
Sí. Normalment fem els 2 metres de distància reglamentaris aquí als estudis, eh?
Sí.
Posa't a 4 avui, que la taula és llarga.
Vinga, endavant.
Eh? Per favor, eh?
Endavant, eh? Jo, mentre tu vas...
No corris més. Para.
Espera, unes abdominals. Me'n queden 10.
Sí, igual. Va, en fi, que ja hi som tots. Que bé, un programa en forma, sobretot el Roger, que no ha parat de córrer, un programa per riure, que això ens fa molta falta, un programa nou de l'Odeu Meu. I és que, a més, que aquest cap de setmana ja hagi pogut sortir la gent a córrer pel carrer fer esport individual, que en diuen, cal dir que tot el panorama que tenim al davant, hem pensat que una bona forma de tornar a començar a posar-hi bon humor, el començar la setmana i en dilluns, era precisament agafar-nos al programa L'Odeu Meu, això, amb molt bon humor, com sempre, però, a més, amb una llista de noms que dibuixi somriures i que, en alguns casos, ens porti rialles a la cara.
Sí, i compte, perquè això de fer riure té dobles interpretacions.
Sí, senyor, tens tota la raó. Mira, veus? De tant en tant, encara que corris cap de setmana i acabis la teva força física, les neurones intel·lectuals no les perds. Té moltes interpretacions, dobles interpretacions sobretot. Aquí sempre es pot explicar allò de riure amb tu o riure de tu, que és diferent.
Exacte, i sí, tu ho has dit, és molt diferent, però encara hi ha una altra lectura molt més subtil i que costa més de desxifrar quan et diuen que fa riure.
Sí senyor, és veritat.
Aquest noi fa molt de riure.
Sí, fas riure, no? Sí. Ves a saber amb quin... Mira, sobretot si t'ho diuen en sentit positiu, que estaria bé. Mira, fas riure, eh? O el que et diuen és que estàs fent el ridícul, que també pot ser que ho diguin, dient el mateix, eh?
Sí. Tu, Miquel, tu intueixes quan és una cosa o l'altra?
Em sembla intuir-ho, només m'ho sembla, potser per interès propi, eh? Però, noi, les percepcions que un té de la vida i del que et diuen no sempre corresponen amb la realitat, eh? Tu sí que ho notes, això, quan t'ho diuen d'una manera o d'una altra?
Amb el pas del temps ho he anat aprenent, eh? Normalment, sí? Penso que la diferència està en el to amb com t'ho diuen.
Interessant. Mira, el debat és interessant. És un debat interessant. No sé si és el moment de fer-lo, com sempre. Sempre fem debats fora d'hora aquí, eh? Però és interessant. Només una cosa, per exemple, ràpidament, eh? Alguna teoria sobre aquestes diferències de quan t'ho diuen per una cosa o per una altra?
Home, a veure, potser si ho emmarquem dins del món de la parella...
Sí.
L'actitud de l'interlocutor ens dona pistes.
L'actitud de l'interlocutor.
Sí, t'explico. Sí? Mira, per exemple, si la teva parella et diu... fa riure. Sí. I acte seguit t'abraça.
Això t'ho diuen així?
Un dia.
I després què
dius? Miquel, jo a la vida només he tingut una nòvia.
Sí.
I em va durar un dia.
L'experiència és gaire sucosa.
Ens vam conèixer...
Escolta, perdona,
t'ho diré molt ràpid.
Cal que ens ho expliquis, sí?
Sí, molt ràpid. Ens vam conèixer a una aplicació d'aquestes.
A una aplicació.
Sí. Es diu locutors de ràdio que busquen parella. És una aplicació que serveix
com...
Bueno, sí. Llavors és una aplicació que per gent que treballa a la ràdio, que estem tot el dia aquí tancats,
sí,
que busquem parella.
Sí.
No? Llavors la gent s'hi connecta. Vale. Llavors sí, vaig trobar-ne una i vam quedar.
Sí.
En res, només quedar, havíem passat 5 minuts, i em diu, ah, i tal, no sé què. Llavors em va dir, ah, fa riure. I em va donar una abraçada carinyosa, em va fer uns petonets, la qual cosa em vaig intuir que anava bé, que anava en el bon sentit de l'expressió.
Sí, ja ho entenc, ja ho entenc.
Eh?
I l'altra interpretació, a partir de la qual deduríem una altra cosa, que seria, no sé.
Bé, doncs després van passar 5 minuts
sí,
i no sé quin comentari vaig fer, o
sí,
d'aquests meus, d'aquests impertinents que vaig dir de tant en tant, em va dir, ai, fa riure, i va marxar.
Yeah.
I vaig pensar que hauria anat al lavabo, però és que ja, però no va tornar.
No va tornar. Doncs mira, queden clares les dues opcions. Fa riure, que bé, t'abracen. L'altre, fa riure. Agafen la porta, cop de porta i marxen.
Sí, vaig pensar, mira que jo un segon cop vaig pensar, mira que sóc graciós. Perquè ho he dit dos cops.
Sí, sí,
que ja,
però no,
la ja
segona vegada no era el mateix.
Va
no
dir que anava a comprar tabac.
Jo crec... I no fumava, no?
I no fumava, no, no, que va.
Jo crec que això mereix un llibre d'autoajuda, eh? La teoria de fer riure, es podria dir el llibre. Què et sembla?
Bé, doncs ara, no sé, igual m'hi poso.
Està bé, posa-t'hi, posa-t'hi. Ara que tens hores lliures...
Tens tant de temps lliure.
Sí. Mira, jo també m'hi posaré. Podem fer un capítol cada un. Sí. Així trenco una mica el ritme aquest d'estar tot el dia a casa canviant mobles de lloc. Em passo el dia canviant mobles de lloc.
Què fas, feng shui?
Sí, agafo una bombeta d'un lloc al poso a l'altre. Dic, a veure si fa més bona llum, fan la mateixa, que són iguals. Però penso, mira, per fer coses, rego les plantes, les tinc ja ofegades. Les plantes de casa estan, que quan vaig amb la regadora i surto una dient, per favor, no, més aigua, no, ja diuen.
Saps què m'agrada de venir a aquest programa i escoltar-te?
Què?
Que me n'adono que després d'escoltar
sí,
estic millor del que jo penso.
Molt bé. Doncs vinga, va. Una altra cosa que faig ara, també, perdona.
Ja veuràs. Enfonsa't més en la misèria.
Jo no m'enganxo mai a cap sèrie, perquè em costa molt, no sé,
m'ai.
I m'he enganxat a La Casa de Papel, tu.
Home, però ja vas tard amb això, no?
Que segur que amb la sort que tinc, ara que m'hi he posat, s'acabarà el confinament i ja no la veuré més. Ja,
sé. Doncs ja quants atracs han fet, ja?
Molts, molts. Ja. Mira, avui començava la quarta temporada, ja.
Ah, molt bé.
Imagina't,
Vas per feina, molt bé.
Sí, sí. Vinga, va, doncs, ja hi som tots. Ens hi posem, que tenim una llista de 10 per endavant. I és que abans que arribés aquest llarg, llarguíssim cap de setmana, dijous passat, en el programa de dijous, ja us anunciàvem que avui dilluns faríem una llista amb noms d'humoristes i de còmics. Que la franja en això dels humoristes i còmics és molt ampla i no volem acotar-la nosaltres de cap manera, eh? Vull dir que vosaltres decidiu qui són humoristes, qui són còmics, si us poseu a la llista segons el vostre criteri. És a dir, que avui us demanem una llista de 10, un top 10 amb els 10 noms dels 10 humoristes o còmics que us han fet riure més. Els 10 humoristes o còmics que us han fet riure més.
A més, no hi ha cap mena de límit ni de franja.
Cap.
Poden ser nacionals, internacionals, de pel·lícules, de sèries, d'humoristes de teatre...
Els 10 noms d'humoristes o còmics... I còmics, el que penseu, que us han fet riure
còmiques,
més. O còmiques, efectivament. I en això, com deia el Roger, les percepcions són tan diverses i distants com vosaltres vulgueu. Vull dir que allò que del riure no hi ha normes, cadascú hi aplica la norma que vol, el que un el fa petar de riure, per entendre'ns, l'altre pot ser que no li faci gens de gràcia. Per tant, vosaltres ho marqueu. Però, per això, sou vosaltres si teniu la llista final a les vostres mans. La dels 10 humoristes i o còmics que més us han fet riure. De moment, i com cada dia, per començar, esperem que no ens faci riure gaire, en el mal sentit de la paraula, el Roger Cantos ha preparat un informe que segur que ens farà riure una miqueta, però que, a més, el que és segur és que ens posarà en antecedents del que volem per la llista d'avui.
L'humor és definit com la manera de presentar, enjudiciar o comentar la realitat, ressaltant el costat còmic, rialler o ridícul de les coses. Joseph Klatzmann, en la seva obra L'humor jueu, ho defineix segons la seva necessitat: riure per no plorar. Més pessimista es pot citar igualment a Nietzsche: l'ésser humà pateix tan profundament que ha hagut d'inventar el riure, una frase que a mi personalment m'agrada molt. Concepció que l'aproxima a la filosofia cínica i que estableix que l'humor és, en el fons, un tipus de catarsis o antídot espiritual. No tan substantivament, l'humor, o millor dit, la comicitat, és una forma d'entreteniment i de comunicació humana que té la intenció de fer que la gent no sigui
infeliç i rigui. Riure és, a més, una de les poques coses que individualitzen l'ésser humà i algunes espècies d'homínids respecte a altres animals. Els etòlegs assenyalen que l'humor és, davant de tot, un rictus que apareix en els llavis dels primats i es mostra quan aquests s'enfronten a situacions absurdes o incomprensibles per a ells. Ensenyar les dents és una forma de desviar un impuls agressiu o de resumir-lo mímicament, un tipus de sublimació. És per això que ensenyar les dents o riure entre els humans està sovint lligat a dissociar-se d'esdeveniments que susciten normalment una profunda inquietud i que moltes vegades s'associa amb una desgràcia, com per exemple seria l'humor negre. Fins i tot a vegades es parla del que anomenem riure nerviós com un acte falliu del subconscient. Des d'aquest punt de vista, l'humor es constitueix en un acte de purificació que permetria evacuar aquesta violència nascuda de la frustració i del patiment. L'humor, doncs, vindria a interpretar una funció catàrtica semblant a la de les llàgrimes, però diferent, ja que l'humor suposa una separació i no una identificació amb l'objecte que és el seu suport, un menyspreu i no una compassió. D'això deriva també la curiosa relació sadomasoquista entre l'humorista i l'auditori, que s'expressa en el riure. L'humorista es presenta molt sovint davant dels seus oients com a ressentit i humiliat. L'origen del terme humor ve de la teoria dels quatre humors del cos de la medicina grega, que regulaven l'estat d'ànim: la bilis, la flegma, la sang i la bilis negra, o altra bilis. El caràcter humorístic correspon a l'humor sanguini. Existeixen diferents tipus d'humor adaptats a diferents sensibilitats i grups humans. Per exemple, els nens acostumen a riure més de les caigudes i ensopegades, però no comprenen la subtilesa de la sàtira o de la ironia. Per tant, tenim tants tipus d'humors com persones i el món. I així que, amb alegria i sobretot amb molt d'humor, comencem aquest programa de dilluns per fer-vos passar una bona estona i, amb sort, fer-vos riure. Per tant, amb riure, amb alegria i amb molt bon humor, aquí comença Oh, Déu meu.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Doncs sí, senyor, ja ho tenim. A partir d'aquí comencem el camí de la llista d'avui. Qui us fa riure més? Quants còmics teniu a la vostra llista? Quin és el còmic aquell que us fa més gràcia, que ha provocat a vosaltres més somriures i més rialles? Avui busquem els 10 humoristes i o còmics que més us han fet riure. Aquell que, pel que sigui, només obrir la boca, o de vegades sense obrir-la, que no cal, ja us fan dibuixar una rialla o esclatar mil rialles. Utilitzeu tots els canals que posem al vostre abast per dir-nos quin és el vostre còmic, el vostre humorista preferit. Ho podeu fer a través de tants llocs, tants canals, que no teniu excuses si és que ho voleu fer i no ho feu, eh?
Doncs comencem pel canal que segurament és el més fàcil i a l'abast de tothom, que és el telèfon mòbil. Tenim un número de telèfon que hem habilitat perquè ens feu arribar les vostres opinions via WhatsApp. Ho podeu fer a través d'àudios o a través de missatges que nosaltres doncs compartirem via el programa i, evidentment, les vostres opinions seran comptades per elaborar la llista de 10. En el cas d'avui us llancem la pregunta: quin és el vostre còmic, el vostre humorista preferit? I us llancem el repte a través del nostre número de telèfon, que és el 644-34-30-10. 644-34-30-10.
De tota manera, hem tingut tot el cap de setmana també, perquè ja anunciàvem la llista dijous passat, per fer-nos arribar la seva opinió a través de xarxes socials i correu electrònic.
El nostre correu electrònic és odeumeu@radioestel.cat, odeumeu@radioestel.cat, que evidentment és una altra via directa de comunicar amb nosaltres, i les xarxes socials, Facebook i Instagram.
Vinga, amb tots aquests mitjans al vostre abast, no teniu excusa, com deia, per no fer-nos arribar la vostra opinió. Fins al final del programa d'avui teniu encara temps de fer-nos arribar aquesta opció per la llista de 10 d'avui, la dels 10 humoristes i o còmics que més us han fet riure. El Marc Gabernet, que és un home que no li costa gens riure, i en això és molt agraït, ho he de dir, és veritat que és molt agraït, quan ve al teatre a veure coses i són coses d'humor, riu molt, i això s'agraeix molt. Tota hi ha gent que té un rialla fàcil.
I a més té un riure
escandalós
d'aquests,
sí.
Que...
Sí, perquè té una capacitat toràcica molt gran.
Sí,
és molt gran, el Marc Gabernet.
Tot l'auditori i conviden a riure.
Doncs vinga, el Marc Gabernet s'encarregué com cada dia sense sortir de casa. De moment, no ha sortit ni a córrer aquest cap de setmana, ell és molt prudent. S'ha encarregat de recollir algunes opcions per la llista d'avui. Són aquestes.
Hola, doncs el meu còmic preferit és l'Eugenio. M'encantaven els seus acudits i la seva manera d'explicar-los, tan seriosa i serena, però alhora em feia moltíssima gràcia. i m'encantaria poder escoltar-li fer un últim acudit.
El meu còmic preferit és l'Òscar Dalmau, ja que el vaig conèixer escoltant el programa de La Competència i és el primer dia ric amb tots els seus gags i acudits.
El meu còmic preferit és l'Andreu Buenafuente, perquè bueno, soc molt fan d'ell i del seu programa i doncs em fa molta gràcia els seus monòlegs i m'agradaria conèixer-lo algun dia.
Jo, en comptes de dir-vos un còmic que m'agrada, us diré dos. Els Morancos, els germans de Sevilla, que fan un munt de gags al seu canal de YouTube i crec que són un clàssic de les gales de Nadal i dels programes d'humor de la tele. Ens han acompanyat tota la història i ara, en dies de confinament, ho fan en paròdies fetes des de casa, així que m'agraden molt i us els recomano.
El còmic preferit és el Dani Rovira. M'encanten els seus monòlegs al Club de la Comèdia i m'he vist totes les seves pel·lícules. M'encanta i tant de bo es curi aviat de la enfermedad que està passant.
Mi cómico preferido es Goyo Jiménez, ya que me encanta su manera de hacer humor y me he visto todos sus monólogos sobre América y me río siempre muchísimo, la verdad.
Oh, Déu meu!
Doncs ja tenim unes quantes opcions per la nostra llista d'avui dels 10 humoristes i còmics o còmics que més us han fet riure. Són els que busquem per l'O Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel d'avui dilluns. Va, posem música a l'humor, que no sé què has triat avui per il·lustrar la nostra llista, però a veure com ens ho expliques i com ens ho justifiques.
Doncs avui música de bon humor. No música d'humor, sinó que música que
bueno,
ens posa
bé,
de bon humor.
Està bé, està bé.
I mira, hi ha un cantant que cada cop que l'escolto m'hi posa de bon humor.
Ah, sí?
Sí. I és el Nil Moliner, és un,
ah,
és un cantant jove, però que escolta'm...
Bon rotllo, eh?
Bon rotllo, bon rotllo. I al final, mira, per aquests dies de confinament, què millor que escoltar bon rotllo com el que ens presenta justament el Nil Moliner amb aquesta cançó que es diu Sal el Sol.
Siento cada día voy creciendo como pasa el tiempo y que pierdes sin jugar. Caigo y poco a poco me levanto al sentir esos abrazos. Solo ellos quedarán. Pienso que esta vida si no hay ganas, que te tiras a la cama, nadie te va a levantar. Corre, levanta. Sé más optimista, rodea tu vida de gente bonita, no desistas, mantén firme tu sonrisa. Recuerda que el sabor es más intenso cuanto más saltas la cima. Párate, piensa en tus interrogantes, igual te va bien tener un rato para ti. No te preocupes ni te olvides de un instante, no te juzgues, busca el equilibrio. Sale el sol, busca la dirección, cambia los problemas por luces de color. Cuando llueva en tu interior, cambia de sensación, no estamos solos. Cambia los problemas por luces de color. Cuando llueve en tu interior, cambia de sensación. No estamos solos. Sale el sol, busca la dirección. Cambia los problemas por luces de color. Cuando llueve en tu interior, cambia de sensación. No estamos solos.
Efectivament, hi ha cançons que inspiren el riure, que et dibuixen el rial a la boca, no saps per què. I és el cas del Nil Moliner i aquest Sal el Sol. Arribarem gairebé en 5 minutets al punt de dos quarts d'una... Perdó, d'una. Dos quarts d'una. On va separar dos quarts d'una? De dos quarts de 12 del matí.
Ràdio Estel.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga. Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui a l'Odeu meu de Ràdio Estel busquem els 10 humoristes o còmics que més us han fet riure. I és que hi ha gent, i artistes, en aquest cas, que tenen un poder especial per fer-nos riure. També és cert que, com deia al principi del programa, allò que algú el fa petar de riure, potser un altre no li fa gens de gràcia, però aquesta és la grandesa de la diversitat de percepcions a l'hora de riure. La televisió, també la ràdio, és una bona font per nodrir-nos i carregar-nos de bon humor a través de conèixer aquests humoristes, aquests còmics, que després, en la majoria dels casos, podem acabar veient els teatres o els espectacles de festa major als nostres pobles, viles i ciutats. També és cert que moltes vegades hem de saber distingir entre l'humorista o el còmic que fa d'ell mateix, que es presenta com a tal, com ell mateix, i aquell que es presenta sota la seva pròpia personalitat, que seria el cas primer aquest que dèiem, o aquells altres que fan servir la creació d'un personatge que acaba convertir-se en el seu alter ego a la ficció. Aquest segon cas és el del nostre convidat d'avui, que ja ens espera al telèfon. Molta gent el coneix pel seu nom, però no tants ni de bon tros com aquells que durant molts anys han empatitzat amb el seu personatge. Per tant, si us dic que el seu nom és Josep Maria Rubio, potser algú dirà, sí, el Josep Maria Rubio, però si us dic que el seu personatge o ell va crear o és l'autor i intèrpret del senyor Barragán, de seguida visualitzareu el personatge i, en el seu cas, la seva forma peculiar de parlar. Josep Maria Rubio, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Què tal? Bon dia.
Josep Maria Rubio és un publicista que un bon dia, no sé si gairebé per atzar, ara m'hi preguntaré, va descobrir que posant-se en la pell d'un personatge, sospito, ben diferent a ell, dic sospito, tampoc no ho sé, ara m'hi preguntarem també, s'hi trobava bé fent-nos riure a tots, gairebé sempre de forma una mica barruera, com requeria, com requereix el personatge, i començava a triomfar no fent d'ell mateix. Que aquesta és una cosa que a mi sempre m'ha semblat, Josep Maria, fantàstica i extraordinària, poder fer riure a través d'un personatge que no ets tu, per tant, que ho justifica tot, eh?
Bueno, és una forma de timidesa no atrevir-se a donar la cara per vergonya, i aleshores t'amagues dintre d'un personatge, que és com una careta, una màscara, un disfraç, no? Aquest potser és el motiu, perquè encara que no ho sembli, jo sóc un tio tímid i no m'he atrevit mai a sortir així a cara descoberta.
El cert és que va néixer un dia el senyor Barragán, que va començar a fer riure uns i a escandalitzar uns altres fins avui. De fet, deixa'm recordar, però, que el senyor Barragán, tot i fer-se molt popular a la televisió, és un personatge que neix en un programa de ràdio, eh?
Sí, era una veu, era una veu. I cada un se l'imaginava com volia, amb l'Alfons Arús, pel dematí, i fins que li van donar el programa a la Casa per la Ventana i em va dir, en vez d'una noia guapa de safata vull posar un iaio. Vols fer-ho? Dic, sí, encantat. I després dona-li imatge a la veu. I van veure al barri de Xino, em vaig comprar aquella roba vella i que ara aguanta.
Esclar, passar allò que la gent imaginava a través de les zones de ràdio o la tele no era tasca fàcil. És una cosa que molt poques vegades surt bé, ja que la gent, com tu deies, es fa tota una imatge d'un personatge que després no correspon o pot no correspondre a aquella que realment veuen, eh? En aquest cas no va ser així. La gent de seguida s'hi va identificar, eh?
Si te la jugues, si surt, i bueno, doncs mira, potser el crear un personatge, no un explicador d'acudits com hi ha tants altres, el crear un personatge, doncs la gent el va acceptar i normalment tampoc es pot agradar a tothom, facis el que facis, eh? Però si hi ha una gran majoria que és la que em va acceptar, i fins avui estem parlant de 30 anys de fer el... De fer el tonto, no?
Que no són pocs, eh? Que no són pocs, 30 anys.
No són pocs, no són pocs. Sí. I ja crec que això ja durarà per sempre, i hi ha gent que ja entén, que m'ha dit que em sobreviurà a mi. Jo desapareixeré del mapa com tothom, i la gent seguirà dient, ets més marrano que el Barragán, portes el vestit de la bata del Barragán, les ulleres del Barragán, les sabatilles del Barragán. Sense voler vaig crear un personatge. I crec que per això... ha quedat i quedarà.
Escolta, hi ha una cosa que a mi sempre m'ha meravellat de tu, Josep Maria, i del senyor Barragán també, evidentment, dels dos, eh? I és que aquest segon, el Barragán, és un home, ja em deixa-m'ho dir, no descobreixo res, mal parlat, barroer, diguem-ne que no gaire correcte ni políticament ni socialment, de vegades reprovable, fins i tot, eh? I en canvi, Josep Maria Rubio és tot un senyor elegant, educat, ben parlat, em sembla, vaja, pel que jo sé.
Sí, també hi ha directors de bancs molt serios que quan hi converteixen en travestis, però ara...
Clar.
És potser el que no t'atreveixes a fer un moment i en vez d'anar al psicòleg o al pare perquè et curi algun problema, jo amb això, pues, escolta, m'he alliberat, soc feliç i no tinc cap mena de problema. I com a Barragán puc dir el que vulgui, la gent em permet, m'accepta moltes més coses que m'acceptaria una persona normal i, escolta'm, ja, alliberat totalment.
Deixem que el saludi.
Mort de ganes de sortir.
Està aquí, el tens aquí, eh? Senyor Barragán, bon dia. Espera, que l'ha anat a buscar.
Hola, ¿cómo estamos?
Molt bé, com està vostè?
Extrañado que estuviera tanto rato hablando con el Yupi este.
Bueno, és que, escolti'm, una cosa, hem de ser realistes. Sense el Yupi este que vostè diu, no existiria vostè, eh?
Però entre nosaltres, vostè quin és, Guix o Murga?
Murga, no, el Guix ja passa, no, el Guix fa molt que no ve per aquí, sí.
Es que como siempre estaban juntos.
És veritat, sí.
Digo, porque el Yupi este sin mí no sería nadie, ¿comprende?
Aquesta és una manera de veure-ho, però vostè tampoc no seria res si el Yupi aquest no hi hagués pensat, eh?
No sé, pero no sé quién tiene más importancia. ¿Qué quiere que le diga? Uh-huh. Si no me llega a creer a mí, ese tío quedaría ahí de publicista en un rincón. Sí, señor.
Molt bé. Estic per demanar-li que ens expliqui un acudit, però sí. Em fa més poc una pedregada, eh? Pensi que estem en horari infantil, en aquestes coses.
Digo, hombre, esta radio es correcta.
Sí.
Pero me preparo unos chistes que son... políticamente correcto.
Ah, molt bé.
Me ha costado encontrarlo, ¿eh?
A veure.
Pero buscando, sí. Mire, por ejemplo, este que llaman por teléfono, dígame, dice,
puedo hablar.
Dice, y yo también,
dice, pero es que yo soy una vaca.
¡Comprende! Era una vaca que llamaba. Y por eso habla. Y el otro no le puede pillar.
Escolti, s'ha comportat molt, eh? Està molt bé, estic molt content, eh?
Sí, senyor. I además lo hago cambiando de voz. Que
ja ho veig.
Lo hace todo el mundo.
Ja ho veig.
Lo copian.
Allò dona una volta més a la història. És a dir, el personatge crea un altre personatge. Això està molt bé, eh? Sí, està molt bé.
Sí, senyor. Y tengo otro.
A veure, va, un altre.
También de esta línea. Que uno que va al médico y dice, doctor, de tanto fumar, tengo este pulmón hecho una mierda.
En cambio, este lo tengo de puta madre.
¡Comprende!
Está bien.
Uno bueno y uno malo.
Uno bueno y uno malo, está claro, sí.
Está mal habla el otro, sí, señor.
Escolti, prengui un café, que parlo amb el Josep Maria i després torno amb vostè.
Ah, hola, què tal?
Hola. Escolta'm, Josep Maria, l'humor, eh? Josep Maria, la forma de fer humor, el contingut de l'humor ha canviat molt, molt, molt en les últimes dècades. Hi ha coses que dèiem i fèiem amb total impunitat i sense prejudicis fa, això, 15, no gaire més, 15 o 20 anys, i que ara nosaltres mateixos ens faríem creus d'haver-les dit. Però tinc la sensació que això el senyor Barragán no ho acusa gaire, que pot continuar amb la seva.
No, aquest tant s'ha vingut. Aquest tira pel camí al mig i tira pel dret i vinga, el que se li ocorre. A més, la gent li permet, i al final el culpable és el públic, perquè ell, si l'haguessin frenat, l'haguessin pagat algun repulsor de ser, o li haguessin fet alguna, jo què sé, una multa, no?
Uh-huh.
No, el tio, pues, i la gent com té ganes de riure, això és el que van a veure, pues, no s'ha trobat cap problema, la veritat.
Clar. I ara, l'any 2020, ara, la situació que estem, el moment que estem vivint, el Josep Maria Rubio, fent un acte de reflexió en perspectiva, tornaria a fer i a dir tot el que ha fet i ha dit a través del senyor Barragán?
Home, sí, però se dic, home, poc o molt s'adapta, eh? Vull dir, ell procura no ser racista, no posar-se amb gent amb problemes físics, això no li agrada mai ni al Josep Maria ni al Barragán, cap dels dos, amb això estan d'acord, totalment d'acord. Coses que no els semblen ben d'ells, pues ja no ho fan. Entens, perquè per fer riure pues, que en principi has de ser una bona persona, i si ets una bona persona posar-te amb gent amb problemes pues no és propi de tu.
M'agrada molt que diguis això, Josep Maria, m'agrada molt que diguis...
Primera, perquè ho crec.
Sí, que diguis que per fer riure s'ha de ser una bona persona, que és una cosa que m'agrada molt que diguis, però també que diguis que per fer riure no cal posar-se amb la gent ni desvalguda ni ningú que no calgui, eh?
Clar, ni forçament tindrà accent andalús. Vull dir que, per fer riure tenies que fer andalús. Ara no, el Joan Capri ho va demostrar i tanta gent, no? Em refereixo que l'humor és una cosa molt, molt àmplia i molt important, i jo crec que es pot fer riure de moltes maneres. I cada un té que buscar el seu estil, intentar aportar coses noves, i no n'ha seguit, perquè si fas el que fan els altres, doncs allà et quedes. No?
Clar. Alguna vegada t'has escandalitzat tu mateix del teu propi personatge?
Pues sí. Això sí que és un fenomen, això ja és de psicòleg, de terapeuta. He arribat a veure coses per la tele, i dic, hòstia, com has tingut els nassos de dir això? Com has pogut dir això? Que no, clar, i és que aquí... He arribat a pensar que aquest personatge té vida pròpia. Perquè si no entenc, com jo, que ja dic, per de ser tímid o ser normal o correcte, tampoc em vull posar medalles de ser bona persona, no? Però sí que tinc les meves mides. No sé com he pogut arribar d'aquella cosa que m'ha semblat en un moment donat pues, bruta o fora de lloc o una miqueta escabrosa. I sí, llavors dic, pues, clar, pues, penses, o t'ho dius, pues és tu.
Doncs mira, això reforça, perdona, Joan Maria, reforça molt una teoria que tinc, perquè tinc la sensació que de vegades vius l'efecte José Luis Moreno, que em dic jo. Ja, ara m'explico, eh? Vull dir que tens un personatge, en el seu cas són els ninots, però que ho fas parlar tu, però sense controlar ben bé el que diu aquest personatge, que ets tu, no?
Sí, la Mari Carmen m'ho va explicar una vegada, que és que un dels seus ninots, no sé quin a què es referia, que tenia, em va dir això, va coincidir amb mi, que tenia vida pròpia. I jo també li vaig dir, no ho dic com una excusa, dic que el Barragán diu coses que per mi que sembla que és una persona que s'aprofita de mi i pren vida gràcies a mi. I sembla una bogeria, això. Però crec que tinc part de raó. Arriba un moment que et poses tant a la pell del personatge que dius coses que no diries mai si fossis tu, i a més, pues, no sé, que et ve de nou, no? jo porto un ninot que... El porto posat, en aquest cas.
Avui, a l'Odeu meu, de Ràdio Estel, estem buscant els 10 humoristes i còmics que més us han fet riure. Perquè a tu et fan gràcia els humoristes, Josep Maria? És a dir, en general, eh? Vull dir, si tens un riure fàcil.
Ens costa molt als humoristes en general fer riure a gust.
Sí, eh?
No sembla riure. A mi també em feia riure el Pedro Reyes en Pau Descansi.
Sí.
Gran amic meu, ens érem com germans. Teníem química, se va fer la trinca i vam arribar a fer humor junts. Vam treballar a València junts, fent el programa que aquí feia el Buenafuente, el Tot per l'Audiència, el feia a València com a parella còmica, i amb aquest home ens enteníem, bueno, que haguéssim pogut fer parella còmica, no? Em feia riure molt el pobre Pedro, el Rubianes, també en Pau Descansi. Has de ser, per fer-te riure també t'ha de sorprendre, no? I clar, si et dediques a això, costa més que et sorprengui.
És veritat. Per tant, jo si et demanés a tu, escolta, posa algun nom a la llista d'avui, em diries Pedro Reyes o Rubianes, eh?
Sí, em diria Rubianes i Pedro Reyes.
Per cert, amb quina definició t'hi trobes més a gust? Amb la d'humorista, amb la de còmic, amb la d'actor? És que, clar, això és com molt, molt estrany, eh?
Et refereixes amb ell o a mi?
No, tu. Dic, amb quina definició et trobes més bé o et trobes més a gust?
Home, sí, a mi m'agrada molt fer riure. Jo de petit, anant de la mà de la meva mare, tenia 4 o 5 anys, i recordo que deia la meva mare que no eres molt pallasso. Així, imagina't.
Pallasso.
5 anys ja feia gracietes. No sé què havia de fer, no? Però ja, això hi neixes, suposo, perquè és com qui sap tocar el piano o sap pintar.
Sí.
Gares de fer riure, si neix.
Molt bé.
Com tantes altres coses. I llavors, doncs, em trobo a gust, doncs, fent riure la gent, això és com una... ho portes a dintre, no? Sí.
Escolta, ara et preguntaré amb una cosa que ja s'ha convertit en recurrent al programa, però és que és inevitable, i és què fa en Josep Maria Rubio i què fa el senyor Barragán en temps de confinament. Com ho porteu, això?
Pues mira, fem el que fa tothom, el que podem. Vull dir, intento al dematí trecar el gos, a la tarda també, pobre, ja no el trec més vegades perquè em mira amb una cara que un moment ja està bé, no? Però també tinc que anar a comprar el pa, sento molta música, preparo històries i coses que aquí he sentat a la taula amb un paper de llapis, que, coses que m'he agradat fer sempre, no tenia el temps per fer-ho, i aquí no queda més remei. Preparo un acudit diari que penjo a les reds, Facebook, tot això... què més? Pues, sense donar-te en compte, el temps passa volant.
És veritat.
L'hora de dinar, després fas una mica de migdiada, a la tarda pues, un rato més de música, això, després ja veiem una mica la tele, alguna sèrie, alguna cosa, i es fa de nit, i a dormir.
I cap a dormir.
I així han passat quasi 50 dies i no ens hem donat ni compte.
És veritat, és veritat. Han passat molts dies que no ens semblava, ens semblava impossible que això ho passéssim, eh?
No sé si ho provarem inclús, està a faltar, això.
Escolta, el món de l'espectacle, però, com tants altres sectors, també, però el món de l'espectacle molt especialment, ho està passant fatal i la sensació és que, no, que ho seguirà passant malament encara durant uns quants mesos. Sí. Però ens en sortirem, no?
Hem de confiar en les ganes de passar-s'ho bé que tindrà la gent, que sortiran borratxos de tot això, i jo crec que aviat que per poc que puguem tornar a haver espectacles, tornar a haver funcions, històries, en fi, seguir guanyant-nos a la vida i a seguir fent riure el que cada un fent i el que faci, no? Perquè crec que la gent en tindrà moltes ganes i valorarem més coses que no havíem valorat mai.
És veritat. El Josep Maria Rubio, com a Josep Maria Rubio, explica acudits?
No tinc...
No, mai, eh?
Català, com a bon català, no el tinc gràcia. Els catalans
no tenen... No tens gràcia, eh? Com a català no tens gràcia.
Deixa'm que em diu, per què no fas algun monòleg tu i tal? Perquè, clar, vulguis o no, sempre he sigut pues, una mica a l'esperit de la colla, al pallasso de la colla, no? Que es ficava als acudits, o feia bromes, o tal, perquè ho portes a dins. Però, clar, n'és molt més fàcil com a Barragán. Ja, la gent ja té records, ja és una referència. Hi ha molta gent que quan estic conegut ja m'explica com a Barragán, perquè així ja veuen que ja anuncia que serà Marranot, no? I no sé, ja et dic, jo no sé, ho faig en petit comitè, sí, som graciós del grup, però...
No, que et digui. Que ho faci qui ho ha de fer.
M'atreviria a sortir públic a fer un monòleg.
Està bé. Està bé. Escolta, doncs, no sé si atrevir-me a continuar reptant a la sort i, vaja, i temptant a la sort i demanar-li que en Barragán ens acabi aquesta conversa amb un altre acudit, li demano, sí?
Sí, mira, Barragán, explica-ho que no sigui una roma. No hay mucho. Bueno, el que sigui.
Bueno, uno solo, ja està, l'últim.
Mira, una nanilla que las nanas son muy divertidas y alegres.
A ver,
iba por la calle corriendo y cantando la 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 la, y de repente ve un letrero en una fachada que ponía Asociación para afrontar con optimismo el enanismo. Coño, la nana que lo ve entra. Hola, ¿cómo estamos? Hola, guapa, ¿qué quería? Dice que venía a darme de alta. Dice, esa es la actitud.
Està bé, està bé. Escolti'm, Barragán s'està reciclant, està molt bé, està molt fi, eh?
También tiene que no son...
No, és igual, otro día, este lo dejamos para otro día, Barragán, ¿vale?
Yo, lo que nos ha costado contenerlo.
Vinga, una abraçada molt gran, Barragán. Passi'm a Josep Maria, que m'acomiado d'ell també.
Exacto.
Hola, maco.
Molt bé, Josep Maria Rubio, ha estat un plaer. Gràcies per la teva generositat, de veritat, pel teu humor.
Ja, moltes gràcies, i venim de Radio Estel, més que més, té més mèrit, eh?
Molt bé, i moltes gràcies també per continuar tenint la capacitat, en els temps que corren, de fer-nos riure, eh?
Us enfronteu a qualsevol cosa. Molt agraït que hagueu pensat en mi i a la vostra disposició, si no el Barragán, el Josep Maria, o els dos junts fent pinya.
Tots dos junts, sempre. Una abraçada virtual de moment, quan pugui la fem físicament. Adéu-siau.
Moltes gràcies i una forta abraçada a tots els vostres oients.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida.
Ba-ba-dum, 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 A mi és que té un poder sobre mi, Barragán, i és que em fa riure molt, Roger. Tu no ho sé, però a mi em fa riure molt, Barragán. Molt, molt.
Sí, senyor, sí, senyor.
No, no, tu ja no tant. Tu ja no és el mateix, home.
Home, però
ja
m'agrada, m'agrada.
T'agrada, eh? T'agrada fer de Barragán, eh?
Jo tinc com un alter ego, que és el Roger Barragán, també.
Segurament una vegada per Carnaval t'has disfressat de Barragán.
No, això ah, no? No? No tant, però...
N'he vist molts de Barragán, jo, al Carnaval, eh?
Però a vegades, quan parlo amb mi mateix, saps allò? Saps la gent sí. que parla amb si mateix?
Sí,
els... Que està sol i
aquestes coses. Em diuen bojos, em diuen.
Ah, bueno, és igual. Sí, la qüestió sí. és que quan jo parlo a mi mateix, parlo sí. com el senyor Barragán.
Ah, sí?
Em parlo a mi mateix. Amb altres no, però només que a mi mateix.
Va, és un grau superior ja de la bogeria.
On te trabaja? Deberías ponerte a hacer trabajo. Deja de mirar Netflix. Ja, m'ho dic a mi mateix. I dic, i per què em parlo així? No bueno, ho sé.
Sí, sí.
Igual és que dins meu hi ha un senyor Barragán.
No, dins teu hi ha un problema gran, ja ho veig, sí, sí. En fi, escolta, va, que abans hem escoltat algunes opinions en forma d'àudio i hem de saber també què ens diu la gent quan escriu i ens proposa humoristes, actors còmics, còmics, pallassos, com deia el Barragán, gent que ens fa riure. Què diuen?
Doncs mira, a través del mail ens arriba un mail del Mario...
Ah, molt bé. Que això és una sort. Això és extraordinari, que a través del mail ens arribi un mail, perquè si a través del mail ens arribés, jo què sé, un lot de xoriços...
Va, escolta, Miquel, sí. dona'm fotis, a veure si t'hauré de fotre tu a la llista d'humoristes. Va, ens arriba un
mail. Home, és que ha sigut molt, molt fort, diu. Molt a través del mail ens arriba un mail.
Vinga, va. Recapitulem. A través del mail ens arriba un correu electrònic bueno, sí. del Mario Gómez, que ens presenta, diu, a la meva infància va estar marcada per les veus de José Luis Moreno, sí, especialment veus? No puc oblidar aquell Macario i el Rockefeller.
De Monchito.
Exacte.
Sí, Monchito era del Moreno també, sí, Monchito, sí, sí, sí.
Que a més, José Luis Moreno després ha acabat sent productor de grans sèries còmiques, de gran èxit, com per exemple, no sé, doncs aquestes que són Aquí no hay quien viva, totes aquestes
sí,
sèries.
Sí, sí,
les
va... Exavecina i...
Exacte.
Sí. Vull dir que... Escenes de matrimonio.
No, aquesta era bona, eh?
Bueno, ho dius d'una manera com si fossis un gran fan.
Home, i tant que soc
fan.
Era
que tenia... estava al límit entre... Estava
la línia... Epa!
Sí, Avelino!
Avelino!
Era una sèrie que estava a la línia fina entre el que està molt bé i el que no està gens bé.
Bueno,
que, doncs, no, que es passava d'un lloc a l'altre amb una facilitat increïble.
Miquel, estem parlant sí. de bon humor, per tant, no parlem, sí. sisplau, d'escenes de matrimonio.
Molt bé.
Vinga, abans ens citaven a través d'àudios a l'Andreu Buenafuente, doncs també tenim a través de les nostres xarxes socials, ens presenten, Andreu Buenafuente, sempre ha sigut fan dels seus programes, tant quan estava a TV3, després de la Sexta, i ara Movistar tampoc no me'n perdo ni un. Després, mira, ja tenim fans també d'aquest format de monòleg, diu, la Eva H m'encanta, i especialment el programa El Club de la Comèdia podria mirar-ne durant hores i hores.
Està bé.
Diuen, Després, mira, també pels més nostàlgics, també tenim propostes de Manuel Gila.
Oi, Miguel Gila, Miguel.
Ah, perdó,
Miguel Gila, sí.
Diu, aquelles trucades inolvidables.
Estic molt content, estic contentíssim que surti Miguel Gila, que hi hagi gent que pensi i voti per Miguel Gila, com, no sé si ho ha fet algú, que estaria bé recordar també els nostres clàssics, els nostres orígens contemporanis de l'humor, com serien Joan Capri, Mari Sant Pere, per exemple.
Bé, això clàssic, pels de la teva
sí.
quinta.
Sí, perdona, perdona, són del segle XX,
Bueno, sí,
jo, perdona, amb tots dos he treballat. Per tant, no,
Miquel, no... Ja sé que tu això ho aprofites per dir que tu has treballat...
No, però vull dir que, home, que anaves a dir que això és molt antic, molt d'abans...
No, però
molt...
també pots dir que has treballat amb mi, no?
Sí, 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 bueno...
I jo l'únic que puc dir és que he treballat amb un home que ha treballat...
Bueno, però vull dir-te que dius, és molt clàssic, molt clàssic, molt clàssic, però no fa
jo no
tants anys,
res,
eh?
Però la Mari Sant Pere en aquest sí. programa se l'ha mencionat molt.
Sí, i?
Per cert, escolta'm...
I què passa, si volem allà?
No, res, res, perfecte, ens encanta, posem-li un monument. Ja el té. Escolta'm, mira, també tenim cita pel Pepe Rubianes,
també,
actor galaico-català,
I que a més dona vi a un dels vins que regalem nosaltres, de la gent de l'Over Wine Elegance.
I la nostra audiència ja fa dies que es pregunta, ja fa dies que els hi poses la mel als llavis per explicar una cosa que mai expliques.
Sí.
I saps allò com els pares que diuen un dia us portaré sí. i mai t'hi porten. Un sí. dia us portaré. I dius, escolta, ja, anem-hi ja.
Portem.
Doncs tu ja fa dies que a l'audiència li dius un dia explicaré una cosa de l'etiqueta del vi del Pepe Rubianes.
Sí.
I doncs ara, escolta'm,
sí, avui tenim temps. Va, avui, si tenim dos minuts per explicar-ho, però un dia ho farem a la pràctica.
Sí,
és a dir, el vi Pepe Rubianes, que és un vi creat per l'Over Wine Elegance, que són patrocinadors nostres i que a més cada dia regalen un lot de vins, el vi Pepe Rubianes té una etiqueta que és la imatge del Pepe Rubianes, la imatge clàssica, típica del Pepe Rubianes. Doncs hi ha una aplicació mòbil, que és l'aplicació del Pepe Rubianes, que tu poses, escaneges l'etiqueta i en aquell moment l'etiqueta pren vida i comença a parlar. I el Pepe Rubianes et proposa que t'expliqui històries inèdites, per cert, moltes d'elles, fragments de monòlegs, també, però moltes històries inèdites que ell explica dels seus viatges. I això és en exclusiva pel Pepe Rubianes. És una experiència, t'ho he de dir, impressionantment i gratificant a 100%.
Vols dir que si ara tots aquests vins que tenim aquí acumulats a l'estudi, que demà jo no sé com podrem entrar a l'estudi, bueno, perquè clar, de moment cada dia ens arriben els lots de vins,
sí.
A més, evidentment, per la situació actual no els podem anar a repartir,
sí.
I ara aquí se'ns estan acumulant.
S'estan
fent tap, avui he hagut de passar a la porta, que quasi no hi passo, demà ja no sé com hi entrarem.
Bueno, ja, llavors, ja en farem lloc, ja els portarem a baix, o jo què sé, m'agatzem, jo què sé,
llavors,
no sé.
A baix i a dalt. Sí. Escolta, em vols dir que si jo ara trec el mòbil i amb l'etiqueta, i escanejo l'etiqueta de tots aquests vins...
Bé, escaneixes, no la fas, això, com si fos el
QR.
Sí, exacte.
I m'apareixeran tot de Pepe Rubianes?
El Pepe Rubianes, l'etiqueta, pren vida. Sí,
doncs ara m'hi posaré.
Ja veuràs, impressionant. Per tant, és una cosa interessantíssima, i a més, sobretot en sopars i en reunions d'amics, en els quals el vin és protagonista, doncs és una cosa, un element més de la reunió interessant,
Doncs,
algunes coses més que hem d'anar a internet, si no n'hi anirem,
Tenim mencions també, mira, vaig ràpid, tenim mencions pel tricicle i també, evidentment, un clàssic, no podia faltar, Chiquito de la Calzada.
Chiquito,
doncs que viene de Bonanza.
Tu el fas molt bé, Chiquito de la Calzada, també.
Bueno. és que m'incita. Tu ja saps que jo sóc un petardo, que tinc la metxa curta, Llavors, amb poca cosa, jo ja salto, Llavors, clar,
doncs dic, va, no et donaré opció, perquè si no, no farem internet. I hem d'anar, inevitablement, a internet.
I què hi diu internet? Amb Roger Cantos.
Quan poses al Google humoristes, què passa?
Doncs mira, avui no he buscat, avui he anat directament de cara a barraca.
Ah, sí?
Perquè... a mi hi ha un humorista que particularment em fa molt de riure i m'ha fet molt de riure, que és el Rowan Atkinson, a través del seu personatge,
el Mr. Bean.
Que és el Mr. Bean.
Ah, sí, és molt bé.
A mi el Mr. Bean és un personatge que em té el cor robat.
No ha sortit amb les opinions, em sembla, no n'he vist cap, però segurament perquè el tenim ubicat més com a actor que no pas com a humorista.
Al ser un personatge, entenc que la gent ha pensat més en el còmic i no tant en el personatge. Un altre dia, potser, podríem fer personatges còmics, que això seria una altra branca. Però jo, d'alguna manera, avui li volia rendir dir el meu particular homenatge en aquest personatge tan entranyable que bé, no sé quantes hores de capítols i repeticions, sobretot. I mira, comencem per parlar d'anècdotes, i és que justament parlem de repeticions perquè Mr. Bean és una sèrie molt curta, tot i que molta gent el té al cap i tota gent recorda el capítol de Nadal, el capítol de Mr. Bean, com roba l'arbre, com va a Harrods a connectar, a fer el pessebre, com es posa el pavo aquell que se'l posa al cap i espanta la nòvia, com li demana matrimoni, és a dir, totes les anècdotes
hem vist moltes vegades.
Al camp de golf, totes, doncs resulta que la sèrie només consta de 14 capítols.
Sí.
14 únics capítols que, evidentment, els hem vist i revist, i potser al nostre cap ens sembla que en tinguem moltíssims, però només n'hi ha 14. Mr. Bean, a més, és un personatge conegut a tot el món, ja que la sèrie s'ha emès a més de 70 països.
I a més, el fet que gairebé no hi hagi diàlegs, que sigui gairebé tot gestual, això facilita molt les coses.
Tenir una manera molt escueta de parlar, que era aquella cosa, ostres, aquella cosa, Déu meu. Doncs resulta que el personatge, el Rowan Atkinson, es va inspirar en un còmic francès que es deia Monsieur Hulot. Que era un
Hulot.
Monsieur Hulot.
Ah, Hulot.
Hulot
com a Dora Roja.
Hulot, sí. És H-U-L-O-T. És un personatge que, en poques paraules, també es va popularitzar a les dècades de 50-60 i que estava interpretat per un actor que es deia Jacques Tati.
Jacques Tati, i tant, sí.
Doncs
sí,
aquest
gran cineasta, més Jacques Tati.
Aquest actor és el que va protagonitzar aquest personatge. Resulta que abans de gravar la sèrie, el Rowan Atkinson va estar més de 10 anys preparant el personatge, ja que era un personatge recurrent que a ell li agradava imitar mentre feia la seva carrera. I tu diràs, i quina carrera feies? El sector hauria estudiat art dramàtic. Doncs no. Resulta que estudiava un màster en enginyeria a la Universitat d'Oxford, darrere d'aquest personatge babau, s'hi amaga un actor que, a més, és molt intel·ligent, ja que...
I ho ha demostrat moltes vegades, a més, en moltes entrevistes i en moltes classes magistrals que ha fet,
Doncs resulta que el personatge va ser provat, va fer diferents tests, com en un certamen a Edimburg, a Edimburg s'hi fa el Festival Fringe, és un festival de teatre molt important, doncs resulta que en aquest festival el propi actor el van a posar a prova fins que finalment es va acabar gravant aquesta sèrie. Un dels personatges, un dels programes més vistos a la història de la televisió va ser aquest anomenat, que jo citava abans, Bon Nadal, Mr. Bean, sí. El títol original, Merry Christmas, Mr. Bean, que és el títol original que es va emetre el 29 de desembre de 1992.
Imagina't, 100 anys, Jo recordo, deixa'm explicar una coseta, sí, és molt breu, Recordo perfectament, però perfectament, i fa molts anys, no sé quants farà, però igual era per aquestes dates que dius tu, potser més endavant. La primera vegada que vaig veure Mr. Bean va ser al cinema, com a curtmetratge, abans de la pel·lícula que anava a veure, que no sé quina era, i era La recepció de Reina. La recepció de Reina, que era la primera vegada que vaig veure Mr. Bean. Aquell dia va passar una cosa extraordinària al cinema, i és que quan va acabar el curtmetratge, me'n recordaré tota la vida, quan va acabar el curtmetratge tothom va començar a aplaudir. I vaig pensar, aquí ha passat alguna cosa, aquí passa alguna cosa. I automàticament a partir d'aquí va començar a venir la febrada Mr. Bean. Però realment era impressionant que amb el curtmetratge del cinema, de la pel·lícula de la Zebra, la gent comencés a aplaudir.
No, meravellós personatge. I ja com a última curiositat, resulta que, igual que passa amb el Sherlock Holmes, que tothom coneix aquella adreça, que tothom coneix la mítima adreça de Sherlock Holmes, i molta gent el va buscar i no el troba, doncs resulta que Mr. Bean també viu en una direcció falsa. El personatge de Mr. Bean viu al pis número 2 del carrer del carrer Arbour Road, a Highbury, al nord de Londres. Doncs resulta que aquesta direcció no existeix. Per tant, si algun fanàtic de Mr. Bean, que ha vist moltes cops la sèrie i es coneix aquesta direcció, que a vegades ens la mostren en pantalla, el va buscar...
Se n'anirà amb a contracames.
Exacte, ja l'aviso que no el trobarà. Per tant, des d'aquí, aquest petit homenatge que li fem a Mr. Bean, al seu actor, Rowan Atkinson, avui, el dia que parlem dels millors còmics.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
El presentador de Reus ha basat la seva carrera com a humorista, presentant molts late nights d'èxit que a la vegada han donat a créixer a molts altres còmics que han acabat guanyant identitat pròpia, com Berto Romero, David Broncano o Javier Coronas. Avui, el número 1 és per Andreu Buenafuente.
Número 2.
Va començar al Club de la Comèdia a principis dels 2000 i 10 anys després el programa va tornar i ella va ser la presentadora, dedicant també part del seu temps a l'emissió dels seus monòlegs, Eva H.
Número 3.
Va començar com a humorista gràfic a La Excedra i es va autoexiliar durant la llarga temporada a Argentina i Venezuela. Va tornar a Espanya l'any 1985 i va ser pioner dels monòlegs d'humor. Feia servir sovint un telèfon per trucar a la guerra i, sorprenentment, mai deia paraulotes. Va fer popular la falca que s'hi posi, Miguel Gila.
Número 4.
Ara el podem veure interpretant el Teo, el germà de l'Amador, a la sèrie La Casa Vecina, però en els seus inicis el vam descobrir a La Hora Chanante, una altra meravella de programa del qual en van sortir molts còmics molt i molt interessants. Ernesto Sevilla.
Número 5.
Va ser el primer ventríloc amb ninots, encara que és una part de la seva vida professional que prefereix oblidar. Els seus primers personatges eren Monchito, Macario i Rockefeller, un corp anarquista que va arribar a ser molt popular a Itàlia. Després va començar la carrera d'èxit com a productor teatral i televisiu, José Luis Moreno.
Número 6.
El trio català que més ens ha fet riure amb el seu humor gestual, sovint dins del territori de l'humor absurd, s'han passat anys omplint teatres i girant per tot el món, són de casa nostra i es diuen El Tricicle.
Número 7.
Format pels germans César Cadaval, el menor, i José Cadaval, el major, originàriament del barri sevillà del Tardón, a Triana, apareixen també per primera vegada a televisió a l'1-2-3, l'any 1984, però el seu salt a la fama es consagra amb la gala de cap d'any de Televisió Espanyola, l'any 1985. Parlem de Los Morancos.
Número 8.
Va néixer a Calzada de la Trinidad, a Màlaga, lloc que més tard inspiraria el seu nom artístic. Amb 62 anys va ser descobert per la televisió per Thomas Somers i contractat a Geni Figura, Antena 3, Chiquito de la Calzada.
Número 9.
És el duo còmic que van formar Juan Muñoz i José Mota. Es van conèixer el 1985 fent la mili i Hugo Stuben els va donar la possibilitat de debutar en televisió al programa Però això què és, de Televisió Espanyola, Cruz i Raya.
Número 10.
Actor galaico català va destacar amb els seus monòlegs que omplien teatres durant temporades. És el protagonista diari del nostre lot de vins i des d'aquí tanquem el top 10 d'avui amb el nostre homenatge diari a Pepe Rubianes.
I jo em permeto la llibertat d'incloure en aquesta llista l'Eugenio, perquè si no no m'aniria tranquil, que hi, evidentment n'hi ha molts, eh? I el Capri i la Mari Sant Pere, ja està. Escollita pròpia.
Que no faltin, no, és que al final...
Com que sóc el director, puc fer-ho, no, això?
Home, és que és aquest ja dilema està. De sempre, és que sempre queda gent fora interessantíssima.
Vinga, que acabem. Primer, aquí li donem el lot de vins l'Over Wines Elegance i el Pepe Rubianes avui?
Doncs avui és per la Carme López, que ens feia arribar la seva proposta, que era justament Miguel Gila.
Molt bé, doncs ja el tenim. Demà, atenció, perquè buscarem una nova llista de 10, una llista que demà passarem de l'humor a les platges, ja que necessitem sortir una mica a respirar aire. Sí, atenció, perquè demà us demanarem les 10 platges més paradisíaques, o les que més us relaxen, o les que més us atrauen. Una mica el que vulguem, 10 platges, volem 10 noms de 10 platges. Això serà demà, dimarts.
Doncs jo ja tinc el banyador a punt, i la tovallola, i la crema solar.
Gràcies a tot l'equip, el Jordi Carretero, el Marc Gabernet, el Roger Cantos, i jo mateix, Miquel Burgos, diem gràcies per acompanyar-nos. Demà hi tornarem amb la llista, recordeu, de les 10 platges que més us atrauen, les 10 platges del món que més us atrauen. Fins aleshores, que tingueu un molt bon dia, sobretot molt sentit comú, i penseu, molta paciència, paciència, que ja falta poc, però sobretot paciència.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.